Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
10:45 del matí. Beli Artigues, bon dia i bona hora.
Molt bon dia.
Bon dilluns. Tenen encara vostès la possibilitat de comprar el llibre Sitges?
Sí, sí, aquí.
Textos de la Beli, fotos de la col·lecció de Nacho Rubí. Se'n van vendre gairebé 100.
Ja en tenim el 100, perquè hi ha gent que ha anat, ja tenim el 100 i bastants més, perquè gent de Sitges que, com sempre, s'impliquen a tot, perquè és sort del poble, allò, el pueblo salva el pueblo, perquè si no... m'han demanat, en plan, dona'm en 10, que jo els vendré entre els meus amics,
ah.
I he anat repartint aquest cap de setmana 10, 10, 10, i pot ser que arribem ja aviat als 150,
yeah.
I mira, 1.500 euros que aniran. Ara tenim 1.000 euros.
Saben que aquests diners van a amis.
Els amis, eh? 1.000 euros
els
que
amis.
Ja tenen.
10 euros, el preu del llibre.
Integres tot cap allà.
I com que sempre hem dit, però no cal, que, no cal ser cap doctor honoris causa per dir-ho, que els llibres amb fotografies, vintage i textos...
Cortets,
que apuntin les fotografies, són d'èxit assegurat. Aquest també ha estat d'èxit assegurat pel Sant Jordi, eh?
Sí, sí, des d'aquí aprofito, yeah, també per agrair a totes aquestes 100 persones que el van decidir que fos el regal de Sant Jordi o el seu autorregal, i d'una manera solidària ajudar també a projectes superinteressants.
Avui ens santifiquem una mica o què?
Sí, avui passarem també, això, parlant de llibres i parlant del que estàveu parlant ara, de processons, de papa, farem una mica barreja, és a dir, començarem, jo crec, parlant de sants o verges, en aquest cas, alguna processó, capelles, per acabar amb una llibreria.
Perfecte, doncs vinga.
Aquell passat programa que vam parlar, o aquella xerrada, d'aquella carta de Cuba i Sitges, vam començar a parlar una mica d'aquesta relació que hi ha entre Sitges, aquesta forta relació que hi ha entre Sitges i Cuba.
Aquella carta que, recordaran, parlava d'algú que no havia fet fortuna a Cuba, eh?
Com molts, que també vam dir
molts,
sempre.
Com molts.
Alguns van fer fortuna i, com ja vam dir, també tornaven a Sitges. Però... anem a pams. A Sitges què tenim? La nostra Mare de Déu del Vinyet o Verge del Vinyet. I a Cuba també tenim capelles de la Mare de Déu del Vinyet o capelletes que van començar a muntar. Primer, sobretot, les Verges de Montserrat. La Verge de Montserrat a Cuba, trobem esglésies en diversos pobles de Cuba que estan erigits per devoció a la Verge de Montserrat, però també a la Verge del Vinyet.
Uh-huh.
Els sitgetans que anaven a Cuba necessitaven aquest referent. Però, clar, els cubans o les cubanes que venien a Sitges a viure amb el marit, o fins i tot sitgetanes que tornen després de passar una temporada a Cuba, necessiten el lligam amb Cuba. I en aquells moments els lligams es trobaven en la devoció. I és quan comencen a tenir una forta devoció per la Virgen del Cobre, que podríem dir que és la Verge del Vinyet cubana. I és aquí quan aquesta Verge del Cobre ara l'intentarem situar a la història més recent, perquè posem 100 pocs anys, és bastant recent, 110 anys, 112 anys.
És a dir, vinculada al nostre passat a Cuba,
al nostre passat a Cuba, i relacionant-lo amb la Verge del Vinyet. Una de les primeres fotografies que jo vaig localitzar era en un setmanari cubà que es deia El Fígaro, que es publicava l'any 1921, on trobo un article que posa La Virgen de la Caridad en España. I hi havia una fotografia que en aquell moment em va recordar una altra que se m'havia passat d'una capella sitgetana, que sí que vam saber que era la de la Virgen del Cobre, però necessitàvem entendre quan, com i on havia estat aquesta.
La denominació sencera, Bèlgica, és Virgen de la Caridad del Cobre?
Virgen de la Caridad del Cobre. Que després la Virgen del Cobre o la Virgen de la Caridad. Hi ha moltes noies, poques cobres... perquè,
I moltes caridats.
És que en veritat és la caritat. Però n'hi ha moltes caris que venien que, i se'ls hi va posar, que també ara ho veurem. I aquest article me'l signava l'any 21... des del carrer Major número 7 de Sitges, és a dir, quedava molt clar que a Cuba arribava una carta enviada per Agustina Cordero i Álvarez. Aquesta senyora Agustina Cordero i Álvarez, que havia nascut a Camagüey,
sí,
i hi ha un moment que arriba a Barcelona acompanyant el seu germà, que també en parlarem d'ell, el senyor Cordero, vidu, que ell també havia nascut a Cuba, arriben els dos aquí perquè ell és vidu, té uns quants nens i s'instal·la a Barcelona. Però a Barcelona...
És a dir, el germà s'instal·la a Barcelona, la germana s'instal·la...
No, a Barcelona, però al cap de 4 dies, de molt poc temps, aquest senyor Cordero té molt bons amics a Sitges, americanos, cubanos, i decideix que necessita, m'imagino, crear un cercle o tancar un cercle dels que havia conegut a Cuba i ve a Sitges, s'instal·la ja definitivament a Sitges amb la seva germana i els fills.
Per tant, tots dos germans i amb els fills venen aquí
a Sitges. I comencen, són unes persones molt actives, sobretot l'Agustina Cordero. L'Agustina Cordero en el món de la parròquia, podríem dir, que és una persona que fa moltes activitats, té molts interessos, però una dels seus principals interessos és tenir a Sitges una capella per la Virgen del Cobre.
D'acord. Estem a inicis dels anys 20, eh?
Als inicis dels anys 20. En aquesta... Això ja seria el final, els inicis dels anys 20, perquè ella parla d'aquesta Virgen de la Caridad del Cobre, ens explica en aquest mateix article que diu que l'altar del Virgen del Cobre s'encontra en la capilla del Patronato de Sitges. És a dir, aquest any 21 ja es diu Patronat.
Entesos.
Però no sempre ha estat coneguda aquell edifici o aquella capella com el Patronat.
D'acord.
I diu, costeada por cubanas, sobretot posa cubanas residentes allí. De residentes a Sitges.
Per tant, l'any 21, aquesta carta fa referència a que fa anys la Virgen de la Caridad del Cobre és a la capella del Patronat.
Del Patronat. I costejada aquesta imatge per dones cubanes. Quina història hi ha darrere d'aquesta capella? Doncs l'origen la trobem a les monges concepcionistes, aquestes monges d'origen francès o inspirades en les franceses, que l'any 1850, més o menys, ho explica molt bé Roland Sierra, arriben a Sitges per fer-se càrrec de l'Hospital de Sant Joan Baptista, allà on hi ara el Maricel, i del qual hem celebrat els 700 anys, que ja sortiran llibres i tot el que puguem treure des del grup d'estudis, i combinaven la cura dels malalts amb l'educació de les nenes. Una escola que tenia un bon nivell, que moltes mares i pares volen portar les seves filles a aquesta escola, i comença a créixer. Comença a créixer fins al punt que l'any 1893 sabem que podríem dir que hi ha dos col·legis de les concepcionistes. Una que segueix a l'hospital, i l'altra que l'obren al carrer Sant Gaudenci.
D'acord, estem parlant, òbviament, de l'hospital antic.
I el carrer Sant Gaudenci.
I el carrer Sant Gaudenci.
Que comencen aquests dos col·les. Sabem que l'any 1895, 94, 95, a cada una de les escoles hi ha unes 100 nenes. Es van, durant aquests anys, 100 i 100. Són 200 nenes escolaritzades.
A finals del segle XIX,
És molt important. Però, clar, l'escola creix, la infraestructura és difícil de tenir dues escoles i les monges decideixen que han de crear el seu propi espai, el seu propi convent, i el 1897 compren dues cases al carrer de les Parellades. Unes cases on ells ja tenen el projecte claríssim, convent, escola i església pública, però no tenen els diners, com passa.
Un projecte molt semblant a moltes escoles de monges d'arreu de
Catalunya. D'arreu, i molt senzill, i molt
convent,
ben pensat.
Convent, capella i escola.
No pensem un convent amb un gran claustre, sinó tot molt restringit a les necessitats que tenia. Hi ha un poble que hem de pensar a finals del segle XIX, principis del XX,
el com Sitges era de final, Sitges del segle XX. De final.
I necessiten costejar aquest projecte i recapten fons de dues maneres, com s'ha fet sempre. La gent que tenia un poder adquisitiu alt que volia col·laborar en aquests projectes, ja fos perquè la seva filla ja estudiava o perquè religiosament els interessava, i altres organitzades que no es devien aconseguir molts diners, però sí que feien moure el poble i conèixer i estimar, que és el que ara també és la manera que fem des del Vinyet per restaurar les... fer que la gent participi.
Entre la filantropia, mecenatge, campanyes diverses.
I campanyes diverses, com va ser una tòmbola que es va fer a l'estiu, a l'agost del 97, a la platja, de la qual a la premsa sitgetana se'n parla moltíssim. És a dir, va tenir èxit. Va tenir èxit o la convocatòria, com a mínim, va cridar l'atenció. Però hem de parlar dels veritables persones que paguen aquests projectes, que eren els grans benefactors. Que un dia també estaria bé, una altra de les nostres xerrades, parlar d'aquestes... Jo en aquest moment dic dones, m'agradaria, perquè van ser, hi ha homes, però Moltes vegades són dones que han estat grans benefactores pel poble, ja fos deixant-ho a l'Hospital de Sitges, com va ser la Montserrat Carreras, la Carrera del Carrell a Cuba, sí, i altres, moltes cases, o les Germanes del Mau, amb tot el que van arribar a donar, que no només és la casa del Can Fals, a l'Hort de Can Fals, i també la casa, la Villa Aveman, on que és d'Oficina a Sant Auge, sí, sí, però la van heredar d'elles, i van ser elles les que van donar la casa perquè fos una... I després tenim l'Escola del Mar, també la casa que coneguem del Mau, però que
del
també
centre d'estudis del
centre d'estudis. És a dir, dones que han fet grans Sitges amb la seva generositat. En aquest cas, la Capella de les Concepcionistes, l'any 1900, és a dir, acabem de comprar-ho, sí, comencem el projecte, és Cleofé Vidal Ribas i Güell, un nom difícil de trobar, o no tan difícil, perquè si vas a la biblioteca tenim la nostra Cleo, és a dir, és un nom que...
Però no és habitual, és
que no és habitual, i a mi em va agradar molt descobrir aquest nom, que s'acaba de prometre amb l'Amadeu Maristany, és a dir, dues fortunes, les Vidal Ribas, Güell i Amadeu Maristany, i decideixen, abans de casar-se, promoure la construcció d'aquesta capella que estava al costat del col·legi. El col·legi ja havia... Clar, la pressa era el col·legi, era poder col·locar aquestes nenes...
Esperar.
La capella podia esperar. I és quan se li encarrega a Gaietà Buigas Monrabà, que és l'arquitecte municipal de Sitges, es va au fàcil, perquè estem parlant també d'un edifici...
L'arquitecte de l'Escorxador, l'arquitecte del Mercat Vell.
Del Mercat Vell, de l'Escorxador Antic,
sí, sí,
que és, ja el tenim aquí.
El pare de... És que ara no recordo el nom. D'en Buigas de les Fonts de Montjuïc.
De les Fonts, que ara obrirem una altra vegada.
Exacte.
Doncs li encarreguen a ell i aquestes obres duren entre 1901 i 1903. A finals de 1903 ja s'obre l'escola. Ja tenim l'escola amb la capella, és a dir que ja tenim un edifici on, on aquesta... No estem parlant de la mateixa capella que ara, eh?
D'acord.
No. Estem parlant de dos moments diferents. Eh? La capella en aquells moments era sí que la capella, però no hi ha la Mare Déu del Cobre, no tenim cap decoració.
És... Però l'edifici tal com el coneixem com és aquest, eh?
Bueno, el que ens queda de l'edifici tal com el coneixem és aquest.
Com a mínim la façana del carrer,
l'edifici
és aquest. D'acord.
I tenim les nenes allà amb les monges de 1904 a 1912. Molt poc temps, si posem amb el que havia costat la construcció.
Està clar.
Molt poc temps, però és que en aquest poble tot va molt ràpid. I l'any 1912 és quan Diring, que havia adquirit a l'hospital, és a dir, les monges ja no el tenien, però el Diring compra l'hospital per construir-hi el seu Maricel i a la vegada sufraga el nou hospital, en part, el nou, perquè, i què fa? Que amb la construcció del nou hospital, que avui has dit que s'havien presentat els plànols feia uns anys, és l'any 10 que es presenten, doncs les monges, molt seguidores també, sobretot de la seva labor, educació sí, però sobretot de la cura de gent malalta, deixen directament parellades que acaben de construir elles i marxen a l'hospital, deixant les nenes i les mares desesperades, sobretot mares, tornem a les dones. Clar, les mares havien vist que les seves filles...
És a dir, l'any 12 les concepcionistes deixen l'ensenyament...
I es dediquen
a l'hospital.
Clar, això deixa orfes a moltíssimes
tota aquesta quantitat de
nenes i desesperades, sobretot a moltes mares. A la premsa del moment és molt maco veure les cartes de mares firmades per dones de Sitges demanant que, per favor, no tanquin, no deixin les seves filles sense una educació que en aquell moment, a l'any 12, ja era molt important, ja havien canviat les idees, és a dir, l'educació de les joves i de les noies joves era molt important, molt valorat, no tenen èxit i les han de... Si obren altres escoles...
D'acord,
les...
és que me'n vaig una mica de d'allò. Clar, les mercedàries quan arribaran?
Em sembla que és més cap a l'any...
Més tard,
sí,
deu ser això,
és
no?
Més tard.
Bastant més tard.
Jo crec que agafaran aquestes... Això, mira, ara aquí m'has enganxat,
ho hem deixat aquí, però deu haver un buit, òbviament, abans no arriba.
Hi ha un buit que aquestes nenes aniran a... Sí que hi ha sempre... Hi ha molts col·legis a Barcelona.
Sí,
a
Sitges, sí, sí.
I a més em vas descobrint. Jo ara amb una cosa que estic estudiant sobre el carrer Sant Gaudenci, el carrer Sant Bartomeu,
i professores.
Clar, hi ha el Júlia i la casa del costat, allà hi havia una escola fins a l'any 34, hi ha una escola, és a dir, hi ha moltes escoles a Barcelona, a Sitges, que podríem anar col·locant al carrer Sant Pau, però de nois. Però aquest de noies fa que les mares es desesperin i abandonen l'edifici.
1912.
Clar, un edifici abandonat que sabem que durant un temps va ser un magatzem de sabates fàcil, teníem la fàbrica molt a prop, algunes de les fàbriques de sabates de Can Bota, allà, Can Benaset, clar, fàcil que llogués, fins i tot Can Puigxivet, davant.
Que els benefactors deurien quedar contents, eh?
Bueno, no, però s'han quedat contents, perquè a mi em xoca que a l'any 12 la Cleofé, que morirà el 34-5, és a dir, ella ho veu tot, actuen ràpid dins del que cap.
D'acord.
Perquè l'any 18 la parròquia decideix comprar aquest edifici, tot l'edifici, per cedir-la, perquè, clar, la pressió de l'educació és important, al patronat de les escoles nocturnes i dominicals. És a dir, patronat. Aquí podríem dir que aquest any 1918 comença la història del que seria per nosaltres el patronat.
Patronat, i el que després seria patronat d'acció social,
social
catòlica.
Catòlica. És a dir, passa a ser possessió de la, passa a ser propietat de la parròquia, i aquesta propietat de la parròquia es cedeix a la patronat, que han de reformar...
Patronat d'escoles nocturnes i dominicals.
I dominicals. Educació. Seguíem amb l'educació, que era el que els importava. I es fa una reforma molt important, tant de la capella i tal, i tornen a demanar el sufragi de famílies sitgetanes. I qui veu aquí la seva gran oportunitat per fer, que fer anys que buscaven un lloc adient...
Per fer-hi.
On posar com la seva seu, la seva lloc de trobada? Doncs els sitgetans relacionats amb Cuba.
Cuba.
I és quan diuen, perfecte, nosaltres fa temps que busquem on posar la Virgen del Cobre, la Virgen del Cobre l'havien adquirit el 1909, és a dir, ara fa 116 anys, Port Distinguides Dames Cubanes, el 1909, i durant el 1909-1918 havia passat per diverses cases, com la casa de la senyora Cordero amb el seu germà, també va estar a la parròquia a l'altar de la Nostra Senyora del Remei,
allà
estava la Virgen del Cobre, i es decideix l'any 18, quan ja està la reforma, es fa una processó
de trasllat.
De trasllat, però primer va de la casa, primer va fins a la casa, la tenien guardada en aquells dies a casa del senyor Cordero, Álvarez, i ho fan bé, fan fins a la parròquia, i de la parròquia la portaran al lloc on te tocava, que és el lloc definitiu.
D'acord.
Però encara necessitaran això, la processó la fan a l'agost del 1918, quan decideixen que estava a casa del senyor Álvarez i del senyor i Cordero Álvarez, la passen a la parròquia, s'esperarà un temps perquè en aquell moment a l'altar trigarà un any a fer-se. L'any, el 4 d'agost del 1919, és a dir, un any després de la decisió de que s'ha de restaurar, hem de fer-hi un altar i ho sufraguen els cubanos, a l'any 1919 ja es parla de que és graciós el nom, perquè evidentment no ho és, que s'està realitzant una verdadera joia de l'arte gótico. La fan en pocs mes, en pocs dies, perquè el 8 de setembre de 1919, el Diada de la Virgen del Cobre, una diada que durant molts anys a Sitges va ser important, el 8 de setembre, aquell dia es fa la inauguració definitiva d'aquesta capella de la Virgen del Cobre. I, com dèiem, es van enfadar les famílies, bueno, els Vidal Ribas, una altra vegada els pares de la Cleofé, l'Emilio i la Feliciana Güell estan a primera fila a la missa principal perquè paguen la campana. Aquella campana, és a dir, dins del que cap segueixen sentir-se part important d'aquest projecte.
D'acord, és que ara ho buscava. 8 de setembre, el dia de les Mares de Déus trobades.
Trobades, és la Mare,
la Mare de Déu del Cobre.
Del Cobre. I ara
tant, el 8 de setembre del 1919 està acabada la capella.
S'inaugura amb una missa, toca la campana pagada pels Vidal Ribas i comencen del 19 al 36 una proximitat d'aquesta capella amb els sitgetans, no només amb els cubans, sinó amb els sitgetans. Sempre, des del 19 fins al 36, el 8 de setembre era festa en aquesta capella. Però el 36, com tot, se'ns trenca per la meitat la nostra història, comença la Guerra Civil, evidentment la capella del patronat també pateix moltíssim, la incendien, la cremen, la destrossen, i començarà una tercera etapa d'aquesta història. Em va fer gràcia perquè vaig estar buscant i un dels últims actes, el 36, abans que la destrossin, perquè s'hi van celebrar molts casaments de sitgetans a la capella, igual que també a la de l'Ave Maria, va ser el casament de Josep Mercè Tort i de la Maria Vergés Fortea. És a dir, sitgetans que en un moment de felicitat que van veure totalment una vida que iniciaven, la van veure totalment trencada
per la Guerra Civil.
Amb aquesta Guerra Civil, uns 30, el 36 al 41, podríem dir, que aquest patronat, perquè no només tenim aquesta capella, hem de pensar que tenim l'edifici de darrere, amb les escoles, amb tot el que hi havia, aquest patronat es va perdent, aquest edifici de Boigues Montrabà pateix, però a l'any 42, acabada la guerra, podríem dir que comença la tercera, no? Hem dit la primera, la segona, la tercera etapa, que crec que ens quedarem 4 o 5, que acabarem, però amb la tercera etapa, que la notícia sempre m'interessa a mi trobar-la en punts, en frases, i el 13 de setembre, és a dir, la Virgen del Cobre, a pocs dies, del 1942, a l'Eco diu: la imagen de la Virgen de la Caridad se consumió en la hoguera roja. És a dir, aquella verge de la Caritat del Cobre que havia anat...
Aquella verge que va ser portada...
Des de Cuba, no existeix. Però...
1942,
el dia de la Virgen del Cobre, però ells igualment celebren les seves festes, els cubans celebren les seves festes, i un any més tard, el 8 de setembre del 1943, tenim nova imatge de la Virgen del Cobre, que és molt bonic, que és una història bonica, perquè és enviada des de Cuba per Antonio Arias Vidal, que era d'origen sitgetà, que neix a Sitges i mor a Cuba, que envia una imatge feta amb cedre, amb una fusta de Cuba, perquè la tinguin a Sitges i l'exposen, la deixen a la parròquia. Però aquesta imatge, que necessitava una aureola gran i que fos... Ai, la tornaran a deixar el patronat, a la...
D'acord.
Aquesta imatge necessitava una aureola, com havia tingut, com ja es via, i aquesta la regala el Francesc Bartrés Marsal, un altre americano que per nosaltres també i per Sitges, tot i que va venir molt poc, tot i que no hi va viure, va ser molt generós i juntament amb Àries...
L'home que tenia... La casa que fa cantonada carrer Jesús, illa de Cuba.
Del Martí, no? Una de les noucentistes dels americanos, poques.
Poques. Aquella casa era la casa d'en Francesc.
D'en Francesc, que ho posa allà. Si mireu, la FB, la F. Bartés, la té posada a la porta. I en Francesc Bartés també acabava de pagar l'Àngel del Vinyet, juntament amb l'Àries, és a dir, els dos amics que estan vivint a Cuba i moriran a Cuba, els dos molt... Clar, pensem que Cuba en aquell moment era el contrari. Era un èxit, diners, i ells dos eren dues persones amb èxit, diners, però que tenien la família Sitges i sabien tot el que havien estat passant. I la manera de potser retornar-los una mica d'aquesta mort, d'aquesta cultura, no només era amb la Virgen del Cobre, que per ell significa, sinó també pagant l'Àngel d'en Jou del Vinyet, que ara fa uns dies la Maria Àngels Bartés va passar al Vinyet la factura d'aquest Àngel. Doncs res, ja estem al 7 de setembre del 49, que és la Virgen del Cobre. Ai, el 8 de setembre... Aquí estàvem al 43.
Ja hi ha aquesta nova imatge.
La senyora Agustina Cordero ho pot viure, que és d'agrair, perquè és aquesta persona que tant havia lluitat per la celebració de la Virgen del Cobre, però com són les coses que el 7 de setembre, un dia abans de la festa de la Virgen del Cobre de l'any 49, la senyora Cordero mor i se'n deu anar amb la Virgen del Cobre, a celebrar tot el que havien fet fins aquell moment. Però la devoció segueix. La devoció, tot i que ella ja no hi sigui, la Virgen del Cobre segueix, i aquesta imatge la van moguent-la, perquè sí que les senyores la van moguent, i aquesta imatge nova que la treuen en els moments nous de l'edifici del patronat, que ara farem l'última part, hi ha un moment que el patronat ja deixa de ser capella, ja deixa de ser lloc de culte, la imatge la tenim, i aquesta imatge la recupera Caridad Vidal, a la Ion. Caridad, tot i que és sitgetana, és una filla d'un americano i una cubana instal·lada a Sitges.
Entès.
Aquesta imatge, segur que algú m'explicarà, jo em vaig quedar l'any 1999 resseguint-la, tot i que estàvem buscant on posar-la, va estar a la casa de la família al carrer Sant Bartomeu. La tenien allà buscant, demanant on posar-la. Crec que segueix a la família i mai estaria malament que potser aquesta imatge, tal com han volgut la família,
sí, perquè sí, 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 evidentment,
tornés, potser no al patronat, perquè ja ara farem ja l'última part del patronat, sinó que a la parròquia on tants anys havia estat. Això és...
Sí, sí, sí.
Ara, qui
però l'imatge es manté.
L'imatge es manté. Qui vulgui anar a venerar la Mare del Cobre se'n va al porxo del Vinyet i allà la cantant cubana, la Lucrecia, em va regalar una. I està posat allà. És a dir, segueix. I sempre que hi vas, té flors. Sempre que hi vas, està... Bueno, haver d'anar acompanyada.
Per tant, de fet, Sitges té dues Mare de Déus del Cobre.
Una
en una casa particular, on una Mare de Déu que havia estat molt pública, i una altra, la que va regalar la cantant Lucrecia,
al Vinyet. I comparteix amb la Mare del Vinyet, és a dir, les dues es tornen a unir a que havien estat allà separades.
Quina història.
I arribem a l'últim. Arribem a l'últim, que ja és a finals dels anys 40, hi ha noves propostes, i el patronat, que ja hem dit que era també per educació, passa a ser... Molta gent ho recordarà, jo no, però he anat, que és teatre, un teatre on s'hi realitzen els Pastorets. Bueno, és molt important sí, sí. L'acció teatral i el suport al teatre. Caramelles, cinema a l'aire lliure.
La seu del CAU,
l'agrupament Escolta. El Passadisme i el CAU. Però el 1973, en aquests primers anys, conserva... A part de que encara estem parlant de tot, no pensem només en el que veiem al carrer Parellada, sinó encara tenim tot l'edifici.
Sí, l'edifici antic.
Conserva l'estructura original, la capella, no té les utilitats, però es conserva. Però l'any 73 hi ha una raça, s'arrasa totalment l'edifici perquè es volen fer accions molt importants per modernitzar-lo i una actuació que l'espai expositiu es carrega gran part.
És a dir, és l'any 73 quan s'inaugura o quan es fa l'obra de la sala d'exposicions del patronat.
Carregant-se gran part del patronat.
Perquè la capella era una nau única que anava de dalt a baix. Per tant, es va partir l'alçada de la capella i va quedar la sala d'exposicions.
Això trenca totalment el que és la imatge del patronat, de l'edifici aquest que havia... Però, clar, aquesta obra faraònica en un edifici que vulguis o no és de l'Església, és públic i no té pressupost, se'l carrega totalment i aquesta obra fa que siguin tan mal gestionat que es veuen obligats a vendre per sufragar aquest projecte la part posterior de l'edifici, el que havia estat el convent, el pati, etcètera. Projecte que portarà, que volien fer ells mateixos, és a dir, vendre i ser, que no ho saben gestionar, porta una crisi econòmica bestial que obliga la Generalitat a embargar-los l'edifici el 1995. Un edifici que deixa de
tot
ser...
Tot això venia després del bingo del patronat, que havia de servir perquè després
pagar
es poden pagar el
els pàrquings que es van fer
tota aquella història tan dissortada.
I passa l'edifici convent, deixa ser un solar buit, abandonat, perdut. Només quedava la façana del carrer Parellades, que cada vegada la veies pitjor, més desgastada. La capella, els pocs vitralls que quedaven, es anava degradant. I a l'any 2019 l'Ajuntament la compra per 956.000 euros. I allà es queda un temps, arriba a l'Espanya... 2019 o 2009, diria?
19, abans del 19, diria.
Bueno,
2018.
18. I el 2019 paguen això, el gairebé 1 milió d'euros, arribem a l'octubre del 22, crisi, els Next Generations, i sobre un pressupost, que això és l'altre, per fer un nou projecte allà, que si una llibreria, un bar, que això ja seria de parlar-ho, un pressupost de 900.000 euros, del qual Next Generation dona 458.000 per fer l'altra part, s'ha de sufragar. No sé si en aquest moment apareixeran també persones de bona voluntat, ho dubto, que vulguin pagar per tenir una llibreria i un bar, però és el que dèiem, passem d'un espai d'educació, potser ara també serà un espai, mai se sap si podria també ser o un altre cau o fins i tot una guarderia. És això que dèiem, però ha sigut un edifici amb una història molt lligada a Sitges, molt lligada a l'educació, molt lligada a la cultura, molt lligada al teatre. Però
estava intentant recordar l'any en què es va tirar a terra la seu social del patronat, l'edifici del que era l'escola.
La part de darrere.
Que no estava ni dibuixat en el planejament.
No, clar.
I no recordo ara quin any
va ser,
perquè això va ser els 90. diria.
Clar, si això sí, se la queda l'any 95, que ja han fet les obres i ja no les han pogut passar, entre el 93...
Però és alguna cosa així.
Hi ha un moment així
que... Alguna cosa així que va ser també un drama, no. perquè on tothom havia viscut mitja vida.
És que és això, són aquests anys on tothom, qui no s'hi va casar, sí, que és el que dèiem...
Va cantar la coral, qui no va estar al
teatre,
qui no va assajar gralles, qui no va fer teatre.
Et parlen del patronat, tothom al teatre,
qui no va anar al cinema.
Pues aquesta és aquesta història que ara sembla que d'alguna manera es continuarà i es recuperarà. Esperem que ho facin, no sé, el que hagi de ser, serà. Però em feia gràcia també parlar de...
Quina història?
D'aquest edifici que sí. Jo crec que ens l'hem de mirar quan hi passem, l'hem d'entendre, perquè ja no l'enteníem i amb les d'ara encara l'entendrem.
És interessant perquè quina història més atribolada des de sempre, eh?
Sempre. Sí, fixa't,
jo dius, no, no és
avui
el final,
quan feia
no.
el repàs,
dius,
perquè avui quan feia el repàs pensava, és que sempre. No ha estat mai una vida tranquil·la,
sí,
però bueno, això també li ha portat potser a ser tan important per Sitges.
Està clar que sí. Les 11 del matí, Beli, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins la propera.